Allo.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Vinga, quina curiosa del dia tenim avui, Neus?
Mira, avui és que la vaig guardar aquesta perquè ja ha passat, el dia dels Sants Innocents. Ja sabeu que aquest dia sempre hi ha... La majoria de mitjans fan bromes, també moltes persones fan bromes.
Sí.
Ara amb les xarxes ja a vegades costa una mica d'identificar, perquè no sé si saps mai si allò és una broma o allò
o és veritat, no?
O allò és veritat.
Yeah.
També és veritat que, clar, amb tota la tecnologia que hi ha ara, trucar una imatge o qualsevol cosa és molt senzill. Temps enrere això era diferent, tot i que a la seva època ara una fotografia que potser diries, home, això no pot ser veritat, aquella època també colava perquè no estaven tan acostumats. Tot això ve perquè vaig trobar un llibre que ha escrit José Manuel Burgueño que es titula Se vende la Cibeles i que és una recopilació que ha fet ell sobre les notícies, que evidentment eren falses perquè eren innocentades, que feien els diaris madrilenys des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, no? N'ha trobat moltes i les ha anat agafant així de, bueno, de però notícies que es feien el dia dels innocents.
Ara t'ho volia dir, era el dia dels innocents, això,
es feien
no?
El dia dels innocents, no? Ell ha fet tot un treball de la Hemeroteca Municipal de Madrid i ha anat buscant els diaris, que alguns ja no hi són, etcètera, que feien. I llavors ha anat doncs, trobant, perquè hi havia fins i tot moltes d'elles, ara ja no es fa tant, que obrien la portada del diari d'aquell dia, i era una innocentada. I eren, clar, coses una mica...
Això és apostar, eh?
Diferent, eh? Sí. Per exemple, hi ha algunes... estaven fetes amb humor i eren podien ser més o menys curioses, divertides. D'altres els hi va costar moltes als diaris en el seu moment, com per exemple l'exclusiva que va difondre el Dia dels Innocents de 1932 el diari La Nación sobre Manuel Azaña en plena crisi del govern republicà i va titular Azaña dimiti, trabajará como periodista en el Sol. I això, que evidentment era mentida, li va costar una multa de 1.000 duros al diari.
Oh,
en aquell moment, eh?
1.000 duros.
1.000 duros, estem parlant de 1932, perquè Azaña no li va fer cap mena de gràcia que un diari que era bastant afí a la dictadura de Primo de Rivera fes acudits amb el seu govern, no? També un altre va passar al 1894. El Figaro va incloure en el seu suplement del 28 de desembre una notícia de la mort, que no era veritat, del líder republicà Manuel Ruiz Zorrilla. I al final de la notícia aclarava que ha muerto, punts suspensius, per la política. Però clar, el titular era que havia mort.
Clar.
Però això era una innocentada.
Sí, el govern civil va decretar...
Aquesta era una mica de mal gust, eh?
Li va decretar la retirada del carrer d'aquest suplement directament, o sigui, a confiscar el suplement, i li va posar una multa de 250 pessetes. En aquells anys estem parlant del 1894, molts diners. Per tant, allà només va acabar rient el lector, perquè ni els del diari, que els devia fer gràcia pensar o no la notícia, no va acabar anant.
Bueno,
no?
Deu ser una peça de col·leccionista, no?, si la van retirar del carrer.
Sí, exacte, clar. Per això està a les hemeroteques en alguns llocs, i ell, en aquest cas, l'ha trobat, no? Després, clar, també ell deia que buscant, s'ha trobat notícies que, com passa ara, històries que no ha sabut mai si eren mentida o no eren mentida. Com, per exemple, em va trobar una en el que deia... Clar, estava publicada un 28 de desembre, però no perquè fos, clar, 28 de desembre, a banda d'innocentades, també hi ha notícies
reals.
Clar,
ara t'ho volia dir, no totes les notícies són de mentida.
No tot el diari l'has d'agafar. Estem parlant de diaris de Madrid, eh? Però no havies d'agafar tot el diari, era mentida, hi havia alguna notícia de mentida. I clar, em va trobar una que va dir, aquesta no he pogut arribar a comprovar si era veritat o no, que deia que hi havia una normativa que obligava els serenos a cantar l'Ave Maria quan donaven l'hora. Clar, això, ara ja no tenim serenos. Si ens escolta algú jove, no deu saber ni què és el sereno, però la gent més gran se'n recordarà, i estem parlant d'un Madrid en el que evidentment hi havia els serenos, que a més a més hi havia les faroles que s'apagaven i que cantaven, bueno, que avisaven
no
de coses.
No deien d'alguna cosa tipus les 12 han dado?
Sí, sereno és les 12, no sé, però no cantava l'Ave Maria.
No, per això diu que ell va haver una notícia que deia que una normativa a Madrid obligava els serenos a cantar l'Ave Maria quan donaven l'hora, i va pensar, deu ser una innocentada, però no l'ha pogut comprovar. Clar, estem parlant de coses
potser
de fa molts anys.
Millor
era, aquesta era bona, eh?
Potser era, no, però potser
però
era
no
veritat.
Però no ho sap, eh? No sap si
clar,
era veritat o no.
Potser era veritat que els hi feien cantar l'Ave Maria, jo què sé, Ave Maria...
Sí, cuando serás mía. No anava per aquí, això. També, després, per exemple, diu que es va trobar, a l'hora de buscar aquestes notícies, per exemple, amb una notícia dels anys 90 que anunciava que el 31 de desembre s'havia d'avançar els rellotges un segon, i que va pensar, oh, quina innocentada, i no, resulta que era veritat. I clar, va dir, ostres, doncs aquesta jo l'hagués pensat que era innocentada, no? Per tant, o també, per exemple, clar, va 13 anys abans que l'home arribés a la Lluna, un dels diaris va obrir dient que havia arribat a la Lluna,
no?
Que era la Hoja del Lunes, aquesta, doncs va dir això. En el seu moment, evidentment, era una innocentada, però 13 anys més tard va ser una realitat, no? I, per tant, no anaven tan desencaminats. Després, clar, diu que les que més normalment sortien eren les relacionades amb Madrid i les relacionades amb la Cibeles, que d'aquí ve una mica el llibre, que el títol es diu Se vende la Cibeles.
Sí.
Clar, diu, com que és un emblema. És que, clar, riure's de la Cibeles és riure's dels madrilenys. Llavors, ja, això era una de les coses que els propis diaris de Madrid feien, no?
Això és com si aquí dius alguna dels gegants, no?
Exacte. Que es venen els gegants.
Exacte. Per exemple, doncs allà n'hi ha diverses al llarg dels anys sobre Cibeles amb tot tipus de titulars, no? Una, que potser és la més excèntrica, deien que aquesta, la que porta per títol, Se vende la Cibeles. I llavors van dir que li havien venut a un milionari àrab, si estem parlant de fa, a més el 1800, vull dir que un milionari àrab afincat a Nova York, i que cada cap de setmana va a la seva mansió que té allà a Kuwait i que vol posar-la allà davant de
la
seva...
És a dir, que se l'emportava d'allà.
Sí, se l'emportava perquè al mig del desert, perquè diu que així...
sortiria aigua.
Sí, exacte, faria un bany matutí refrescant a l'hora que el sol apreta. I això ho posaven a la notícia, no?
Està bé.
Llavors, clar, també s'havia dit que es traslladava a la Cibeles, a la Porta del Sol, o que es traslladava a la Moncloa perquè hi havia massa trànsit, a la plaça de la Cibeles, no? O a l'Expo de Sevilla, o fins i tot es va dir que se'n anava a Mèxic. El 1970, El Imparcial, que era un altre diari de Madrid, va assegurar que s'emportava la Cibeles a Mèxic perquè l'alcalde de Madrid li havia promès, el de Mèxic, que farien una rèplica de la Cibeles, però que el moll havia sortit malament. I llavors l'alcalde havia decidit, mira, doncs saps què? Desmuntarem la Cibeles i a blocs l'enviarem allà a Madrid perquè a Mèxic perquè facin una còpia i després que ens la tornin. Això era la notícia que deia que es temia una mica la reacció dels madrilenys al conèixer fins on havia arribat la bona cortesia del seu alcalde, que era deixar-los la Cibeles per trossos a Mèxic perquè fessin una rèplica allà mateix.
Aquesta,
no?
De la Cibeles veig que és una obra que és de Quito i Pone, perquè, escolta'm, cada vegada la treien del puesto i se la portava cap a una altra.
Era una de les clàssiques, diguéssim. Sí. Que jo penso que aquesta ja no devia colar. Al principi, poder va colar. I després ja quan t'han fet unes quantes d'aquestes, fins que un dia serà veritat alguna cosa, llavors no se la creuran. També, clar, ell parlava que, explicava l'autor del llibre, diu, mira, una innocentada que em va fer molta gràcia, perquè a més era divertida, diu que vaig veure, però clar, dels anys del segle XIX, era que anunciaven un cotxe que canviava de color segons el teu estat d'ànim del conductor. Diu, però l'altre dia vaig veure que una coneguda marca ha tret un cotxe d'aquests.
Ho ha fet? Exacte. És que ara ho estàs dient i l'altre dia va sortir... A l'Hormiguero era.
Sí.
Un cotxe que varen presentar que canviava de color.
Correcte. Doncs això, que al seu moment, imagina't, estem parlant de fa anys, que això era impensable tecnològicament, no hi havia mòbils, no hi havia res de tot això, algun visionari, periodista visionari, va dir, calla, que farem això, farem que s'ha fet un cotxe que canvia, o sigui, això està bé, perquè mira, si tu vas i estàs enfadat i el cotxe es posa, no sé, de color vermell, la gent que passa per allà, ui, no li diguem res a aquest, que aquest avui no està bé. No?
Tarroig d'ira.
Clar, per determinades hores del dia hi haurà molts tarrojos.
Exacte, només veuràs cotxes vermells de tot arreu, sobretot quan hi ha embussos. Començaràs a veure que els cotxes posen tots de color vermell i negre i la cosa malament.
I van explicar com se sap, és a dir, com el cotxe detecta el teu estat d'ànim?
No, però no és per l'estat d'ànim, El cotxe el canvies de color perquè tu vols.
Això està fet a partir de tecnologia, que tu tens, és a dir, el vehicle és com si fos una pantalla, com la xapa és una pantalla.
Sí. No és per l'estat d'ànim.
No, això era la innocentada que van fer
fa anys.
Fa molts anys.
Doncs mira, anaven ben encaminats.
Sí.
Ja arribarà el moment que agafaràs el volant i allò es posarà vermell com un titot, o jo què sé, o blau, o blanc.
I
a més també aquest que deien és que pots portar publicitat.
És a dir,
és una pantalla.
Una cosa digital, pam-pam-pam, i sortirà la publicitat allà.
Exacte. Doncs bé, aquí no anava tant al seu moment, però la innocentada anava per aquí, no? O també l'ABC, el 28 de desembre de 1905, va treure que s'havia destruït el viaducte de la calle Segovia de Madrid.
Ui.
I clar, a més aquí, el que va fer l'ABC va ser un fotomuntatge. Un fotomuntatge que clar, al seu moment, era l'inici de les fake news. Això va ser allò dels memes que al final són de mentida.
Sí.
I clar, al seu moment va fer que molta gent de Madrid se n'anés fins allà a veure si encara estava dret o no, perquè clar, el diari sortia la fotografia, no? Això també va passar amb una altra fotografia en la que es va trucar, en la que es deia que, a més aquí estaven, em sembla que era la Primera Guerra Mundial, que havia aparcat un Zeppelin gegant a davant del, em sembla que era del Palacio del Pardo o una cosa així, i es veia la fotografia que era trucada, tot de gent, i clar, la gent des de casa va pensar, ostres, no? I també tothom va anar cap allà, i evidentment això no era veritat. També el 1916, Los Comerciantes Comentarios, que era una altra publicació madrilenya, van publicar que en el estanque de la Casa de Campo ha sido visto un vallenato. I llavors, a partir d'aquí també hi van afegir una mena de foto, trucada que una mica com el monstre Llac Ness, doncs una cosa així, perquè ho fes. O també l'ABC, el 1907, va dir que s'havia robat un dels lleons de les Corts i ho va acompanyar d'una fotografia trucada en aquell moment, que això donava molta més verisimilitud, però estem parlant del 1907, que a més també la premsa tenia, no, la seva reputació i que si tu, molta gent, si no queia que era el dia 28... i veia allò, evidentment es creia el que els hi havia sortit, no? Llavors, bueno, deia que al final els lladres no s'havien trobat, però que el lleó havia aparegut allà al Retiro.
Home,
allà,
clar, allà. Amb el que deu pesar allò, si ho agafen entre dos o tres, però ho deixen al minut 1.
Vull dir que, en fi, que és curiós aquesta recopilació que ha fet el senyor Burguenyó, doncs, de les innocentades, en aquest cas centrades a Madrid i a la premsa que hi havia al seu moment, i que ell deia que una mica com a resum veia que també s'havia perdut una mica la innocència i les ganes, que també és cert que en el món digital que hi ha ara, que a més això dura 3 segons i mig, perquè avui és fàcil comprovar, en aquell moment, quan sortia una fotografia i una imatge que deia que allà havia aparegut no sé què o desaparegut una altra cosa, la gent l'única cosa que podia fer era anar fins allà.
Clar,
i mirar-ho.
Jo et diré una cosa, ara que estem parlant d'innocentades, aquí aquesta casa, a Radio Lot, es va fer una innocentada a la dècada dels 70, no sé l'any exacte, i es va dir que hi havia el Leif Garrett, aquí a la ràdio, que havia vingut i que havia vingut amb una gira, no sé quina història. I un feia de Leif Garrett, no sé qui era, no me'n recordo, però feia com parlant mig anglès, mig castellà i tal i qual. Doncs no sabeu, la plaça del Carme, que és on hi havia els estudis abans de la ràdio,
la de gent que va anar.
La de gent, sobretot de fans de noies, que van anar amb carpetes del Leif Garrett i amb pòsters i amb coses.
Ai,
perquè els hi signessin. Entrant a la ràdio dient, on és, que el volem
amb
veure?
Amb aquest disgust.
Esclar, després quan els deies que era mentida, que era una innocentada, es quedaven totes així amb una
cara.
Que pobres. Però sí. Vull dir que en aquella època, clar, el que dèiem, no hi havia ni WhatsApps ni
clar,
de coses d'aquestes.
Clar, ni manera de comprovar-ho.
Però és que jo a casa n'havia fet moltes d'aquestes,
A casa teva?
Sí, pel Dia dels Innocents jo tenia la meva mare amargada, perquè clar, sempre li deia,
pobre fina,
vés a casa de la veïna que m'ha dit que et vol veure, ja la veies, pum, 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 cap a casa de la veïna, o truca a la iaia, o no sé què, sí. D'aquestes, sempre.
Home, per telèfon es fan moltes també, no?
Sí.
Tu no truques a casa teu, per exemple,
sí,
i fas una altra veu.
Sí, el que passa és que tu no et mous quan truques, però en el cas d'enviar algú a algun lloc a buscar no sé què...
Ell era...
Exacte.
Home. La pobra fina allà voltant tot el poble i l'altra...
M'ha dit la senyora de la carnisseria que té una cosa per tu, que la vagis a veure.
I l'altra anava cap
allà. Però ja has d'anar-hi ara, perquè diu que si no, ho donarà amb una altra senyora. Ja la veies...
Mare, corrents cap allà. I la carnissera li deia, què dius ara, fina?
Però si és el Dia dels Innocents. La mare que...
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet. A Tweeting te'ls configurem i te'ls deixem a punt per fer-los servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.